A mí no vamos a ver, a mí no me pongan los pitos encima, ¿eh?
No, eso va a ser, ¿no? Es que esto
cuando arribi la Berta Torrades us hauré de tallar, però de moment no arriba.
Pero ¿quién es Berta Torrades? Otra que trabaja aquí. Sí, está bien, hombre, ya está bien.
Es que de verdad. Mira, si lo digo en otras palabras, ¿cómo me van a pedir la dimisión si 16 horas antes la acabamos de meter de 20 al Barça de baloncesto, ¿eh?
De veure el Barça.
Ningún sentido, es que no tiene sentido. Nada.
Le diremos más, Josep.
No, le diremos más.
A un punto del Barça en la Liga de Fútbol. Estamos por delante en la Champions, por lo tanto, no se vengan arriba, porque aún podemos ser campeones de invierno.
A ver, una cosa, president, campeones de invierno.
El invierno, hasta donde yo sé, perdón, dura hasta el 21 de marzo, ¿sí o no?
Claro que sí, blanco y amarella.
Sí, sí.
Después de la primavera.
Això del campionat d'hivern no va així, el tema de ser campió d'hivern. De tota manera.
Bé, fi, que no sé què diuen, què condiciona la
premsa. Senyor Florentino Pérez, haurem de tancar aquí aquesta roda de premsa. Sí,
però tu quin eres?
Jo sóc en David Clopés. Exacte, el comandante que diu en Jordi Grau. A tota la gent dels Minuts d'Escombraria, moltíssimes gràcies, abraçada forta i fins la propera. Que vagi molt bé.
Apa, adéu.
Adéu,
Berta.
Adéu.
Adéu, Berta. No tu i jo.
Vinga, són les 7 notícies. Ja sabeu que fa estona, i de fet ja des d'ahir, us estem explicant que estem pendents de l'estat de salut del president Salvador Illa, que el teníem, ens deies, Berta, ingressat en un centre hospitalari, pendent de la seva evolució per aquest problema que va tenir ahir fent esport. Doncs bé, tindrem novetats ben aviat.
Sí, perquè el govern acaba d'anunciar una roda de premsa per conèixer l'estat de salut del president, que continua ingressat, com deies, a l'Hospital Vall d'Hebron, des d'ahir per un dolor muscular. Fonts de presidència el que ens expliquen és que ell es troba bé, que està estable, però que li continuen fent proves per veure l'origen d'aquesta afectació. A 7:45, d'aquí a mitja horeta mal comptada, l'equip mèdic del president donarà més detalls. Recordem que ahir Illa va sortir a córrer, tal com fa habitualment, i es va trobar malament, i de moment no sabem massa més. A partir de 7:45 del vespre ens donaran més detalls, en aquest cas, l'equip mèdic. Més notícies. Estem pendents també del mal temps. També ho estàvem ahir. Segueix aquest episodi de pluja a l'espera de la llevantada, que arribarà demà i que deixarà també neu i mala mar. Protecció Civil, de moment, demana extremar la prudència davant d'aquest temporal, que asseguren serà molt intens fins dimarts al vespre. Santi Segalà, del Servei Meteorològic de Catalunya.
No estem davant d'un temporal de la mateixa categoria, però potser un 60 o 70% de glòria sí que tindrem durant aquests 4 dies que està durant aquest temporal.
El telèfon d'emergència 112 ja ha rebut més de 600 trucades relacionades precisament amb aquest episodi de pluja i de neu. I en plana internacional, pendents de les eleccions presidencials de Portugal, a aquesta hora la participació ja és del 45%, és la més elevada de l'última dècada. D'aquí una hora tanquen els col·legis i si es confirmen les enquestes, tot indica que per primera vegada en 40 anys caldrà una segona volta a Portugal entre el líder de l'extrema dreta i l'exministre socialista. Una de les claus pot ser la participació. Adriana Monteiro és una jove de Lisboa que té molt assumit el seu dret.
Jo tinc alguns amics que no votaran i jo sempre faig apologia d'exercir el nostre dret i precisament ara que tinc 18 anys la meva felicitat més gran ha estat poder votar i els meus pares sempre em van ensenyar que abstenir-me era com donar el vot a les majories. Per tant, si no volem les majories al poder, hem de votar. És molt important.
I acabem explicant que demà, dilluns, és el Blue Monday, que és considerat el dia més trist de l'any. Tot i que només és un eslògan i que la iniciativa respon bàsicament a una clara estratègia comercial, els experts sí que ens asseguren que aquestes dates hi ha un repunt important en les vendes, sobretot de productes relacionats amb l'oci. N'ha parlat a Catalunya Ràdio l'Albert Vinyals, que és professor en Psicologia del Consum de la Universitat Autònoma.
Que les dades ens diuen que hi ha un pic petit amb les vendes, sobretot amb vendes que ajudin a compensar estats anímics. Viatge, robes, coses que siguin d'autoregalar-se, aquest dia hi ha un petit pic, en part perquè moltes de les marques que es dediquen a això utilitzen aquest dia com a pretext comercial.
Recordem que el concepte de Blue Monday, anomenat així perquè el blau en anglès s'associa a la tristor, el va crear l'any 2005 un psicòleg i, tot i que després se'n va desdir, el terme ja està triomfant al màrqueting, com ens explicaven ara els experts.
Gràcies, Berta.
Fins ara.
Estàs escoltant el Tot Giro.
De què te queixes?
Més de 20 anys fent ràdio esportiva en directe.
Abans del Tot Gira, de seguida entrarem a Noeta. Saludarem el Bernat Soler per veure com es respira a dues hores d'aquest partit que avui juga el Barça al camp de la Reial Societat. Avui, si el Barça guanya, recuperarà els 4 punts de marge respecte al Reial Madrid, que ahir va fer la feina, va guanyar el Llevant en un partit gris, amb xiulets, però va guanyar el Madrid ara mateix a un punt del Barça. Repassem marcadors i comencem, de fet, amb la primera divisió, perquè a Balaïdos ja superem la mitja hora de joc en aquest Celta-Rayo.
I de moment l'empat és el que hi ha al marcador, un empat a 0.
Recordeu, jugats avui a primera, Getafe 0, València 1 i Atlètic de Madrid 1 a la B 0. Ara a les 9 aquest Reial Ciutat-Barça. Segona divisió, com tenim la jornada ara mateix?
Mira, ens fixem bàsicament el que està fent l'Albacete, que està jugant a casa contra el Cádiz, 35 de la primera part de moment. Albacete 0, Cádiz 0 també a la segona divisió. En joc el Burgos 0, Osca 0.
Futbol internacional.
Ara mateix, mira, a França està jugant el París. Els veïns de París Saint-Germain guanya el camp del Nantes per 1-2. D'aquí saltem a la Premier League, on està jugant l'Aston Villa i l'Everton. Alerta, perquè guanya l'Everton al camp de l'Aston Villa per 0-1-32 ja de la segona part. I també la Roma guanya Itàlia al camp del Turí al descans per 0-1. Ja ho saps que a partir de les 8 del vespre tenim la gran final de la Copa Àfrica i els 11 titulars, per exemple, de Marroc hi haurà coneguts com Bono, com Hakimi, com el jugador del Betis Abde, també hi haurà Brahim Díaz, el jugador del Real Madrid, i pel que fa a la selecció de Senegal, homes com Pap Gueye, el jugador del Villarreal, o també Sadio Mané, avui titular a l'11 de Senegal.
Lliga CB de bàsquet, Macià, acabats de la tortura del Manresa a Vitòria.
Ha acabat i ha perdut el Manresa, atenció, de 45 punts, 130 a 85.
Déu-n'hi-do.
Desastre,
130,
això.
130 no és el rècord, no. Però s'hi acosta, eh?
És un dels 10 pitjors resultats de la història CB, eh? Del bàsquet, vaja, del bàsquet espanyol, perquè aquí també hi ha dades des d'abans de l'ACB, diria. No, des de l'any 83, des de l'any 83. Tenim diversos Madrids i diversos Barces que van superar això, però bé, el que mai havia passat és que el Manresa hagués qualsevol equip ACB encaixat 100 punts al final del tercer quart. Això només ha passat un cop a la història i és avui.
Doncs a veure si pots copsar alguna reacció des de la banqueta del Manresa o d'algun jugador per entendre què és el que ha passat avui a Vitòria.
Sí,
era un partit difícil, per ser Baskonia, amb aquesta victòria s'assegura tornar a la Copa 3 anys després.
3 anys després.
Era estrany ràpid que Baskonia no hi fos a les últimes copes. Gràcies, Macià.
Vagi bé.
Per cert, més bàsquet. Ha començat ara a les 7 de la tarda, Xevi Soler. Partit entre líder, Madrid, i segon classificat, València.
Sens dubte, és el partit de la jornada. Ha començat una miqueta millor València de Pedro Martínez. Ara el triple de Sonia, que no entra. El rebot és pel gegant Tavares. Està guanyant de 5 l'equip valencià. 5 i mig pel final del primer quart. Madrid 4, València 9.
Guanya 5 el València. Guanya de 15 l'Ucam de Múrcia contra el bàsquet Saragossa. El tercer quart ja, Ucam 51, Saragossa 36.
I comença la jornada de tarda a l'Europeu d'handbol de Dinamarca, Suècia i Noruega.
De fet, estan en dansa els partits del primer torn. Després, a 2:15, hi haurà els de l'altre torn. Tenim en joc el Macedònia al nord, 15, Portugal 19, el Montenegro 16, Illes 26, i el Polònia 14, Islàndia 22. De moment passa tot el que ha de passar. A 2:15 jugarà, entre d'altres, la Itàlia del català Pau Paniti contra Hongria.
A l'Hockey Lliga, avui som al pavelló Joan Ortoll de Calafell. Partidars entre el Barça i el quart classificat, el Calafell, i de moment salta la sorpresa Joan Fitó. Som al descans, està guanyant el Calafell, perd el Barça.
Sí, està a punt de començar ja la segona part. De moment, amb aquesta sorpresa que dius, Calafell 2, Barça 0, un gol tot just començar de Jero García i un altre de l'Aleix Marimón just al fil del descans, marquen aquest 2-0. El Barça, que ha tingut moltíssimes ocasions per intentar, doncs, almenys empatar el partit, que no ho ha aconseguit gràcies en part a la gran actuació de Martí Serra. A punt de començar la segona part aquí al Joan Ortoll. Calafell 2, Barça 0.
Tenim un altre partit en joc a l'Hockey Lliga. En aquest cas també juguen entre ells dos catalans. Guanya l'Igualada contra el Caldes. Igualada 1, Caldes 0, partit ja a la segona part.
I recordeu l'enquesta que tenim oberta des de primera hora de la tarda a x.com/totgira, x.com/totgira. Us demanem pel que avui no hi serà el Barça, Rafinha.
Sí, amb quina paraula l'associeu? Amb lideratge, amb desequilibri, amb gol o amb caipirinha? I crec que s'espanti, ho fem amb referència a com canta els gols el Bernat Soler quan marca el brasiler. Doncs guanya amb el 83% dels vots l'opció lideratge.
De seguida passarem pel Joan Ortolla a l'inici de la segona part d'aquest Calafell 2, Barça 0. Recordeu aquest empat a 0 a la primera divisió, a Balaïdo, Celta 0, Rayo 0. I aquest partit, Xevi, entre líder i segon, dos equips, Lliga CB de bàsquet, que, recordem-ho, tenen assegurat no només ser la Copa, sinó també com a caps de sèrie. El que passa que no... avui es juguen el lideratge, sí. Tot i que això no té transcendència en els sorteig de Copa.
Sí, en la Copa masculina no, és veritat que en altres competicions el lideratge et fa jugar el dijous i no el divendres. En aquest cas, això a priori és en sorteig, però també hi ha el premi de ser el líder. I de moment ho seria el València, vaja, empataria a victòries amb el Madrid, perquè està guanyant 8-12 en un partit molt seriós, amb rotacions de Pedro Martínez, que, per exemple, està fent jugar en el gironí Yankubasima ara mateix per aturar Tavares, un Yankubasima que té una participació testimonial a València. Avui ja està jugant pràcticament des d'inici, tot i així ara sembla que està remuntant al Madrid de la mà, precisament, de Tavares. 8-12, guanya de 4 al València.
Vinga, tornem cap a Calafell perquè Joan Fitó, Guillem Soler, comença la segona part, hoquei Lliga d'aquest Calafell 2, Barça 0.
Tot just 20 segons d'aquesta segona part. Ara mateix el joc aturat a la posició d'atac del Barça. Està la pista suada, hi ha una mica de suor a la pista, però el Barça, que ha de capgirar molt almenys l'efectivitat de porteria, si vol, doncs, competir el partit i posar-li les coses complicades al Calafell, que de moment domina, tot i no tenir molt la pilota, tot i no tenir grans ocasions, o almenys en número d'ocasions, però té més efectivitat, Guillem.
Doncs sí, hem arribat 4 vegades, hem fet 2 gols, ells han arribat 40 vegades, han fet 4 pals, el porter n'ha parat 25, i tothom comentava això. Ara he anat aquí a fer una miqueta d'ambient al bar del pavelló per veure... per copsar una mica les opinions dels aficionats.
Periodisme de carrer.
Exacte, periodisme d'investigació. I tothom coincidia amb que teníem el dia més inspirat del nostre porter i que si serà molt difícil que pugui aguantar tota una segona part com ha fet aquesta primera, però bueno, d'il·lusions també vivim. I de moment guanya el Calafell.
Escolta'm una cosa, Guillem, ja ens has narrat en directe allò que dius tu que tens la flor al cul perquè ha estat a l'inici del partit, t'he fet narrar i has narrat el gol del Calafell. Mira, t'he fet un regalet, tenim separador i tot. Escolta.
L'esport en directe.
Espera, aquesta puntada bona contra el Calafell, és el Domènech, el que la porta per banda esquerra, per la centrada, gol. Jero, fantàstica. Argentino, qué bueno que viniste. Jero, inaugura el lluminós. S'avança el Calafell, marca Jero.
Escolta, una cosa, entre setmana em diu el Guillem, em deixaràs narrar una miqueta? Dic, sí, home, sí, cap problema. Dic, però, escolta, la primera que ha tingut el Calafell, va, i marqui el Calafell davant del Barça, escolta...
T'he de dir que sóc un tio que té la flor al cul des que va néixer.
Ah, sí?
Sí, ja t'acostumaràs, sí. Sóc un pot de llet amb cames.
Molt bé, perfecte.
A la nostra manera.
Això ja és separador, que el anirem passant, aquí el Tot Gira, Guillem, les pròximes setmanes.
Brutal. Veig que sou ràpids, eh? Hosti,
home,
això ha passat fa una estona... Ja
tenim uns tècnics aquí que... Aquests
aquí
sí que fan pujar
classe,
el xai.
Aquí hi ha molta qualitat, eh? Mira, que la té el Calafell altra vegada. És Marimón, el segon pal! I gairebé torna a marcar Jero en l'últim instant. Han posat l'estic. Em sembla que ha sigut en Grau, el defensa del Barça.
Us fa feina aquest en Jero, eh?
Home, aquest paio el tenim aquí molt ben alimentat, el tenim molt ben cuidat, és un paio molt estimat per la gent del poble. I ja li he dit, mira-te una cosa i queda-te a vivir aquí per sempre, Jero, home, que ets un català, ja té una nòvia catalana, li agraden els castells, i aviat el posarem a ballar sardanes.
Li agraden els castells?
Sí, clar, s'ha integrat aquí. Pensa que Calafell és un lloc, hi ha una història molt bonica. Nosaltres anem blancs i verds perquè l'hoquei era dels catalans, val? I molts andalusos, als anys 70, venien aquí i veien com jugàvem a hoquei. I algú se li va acudir la idea de posar els colors de la bandera d'Andalusia al Calafell. I, de cop i volta, tota aquella gent que havia vingut de fora es va integrar, i ara tots aquests estrellats són els fills i els nets de tots aquells immigrants andalusos dels anys 70 i 60 que van venir a viure a Calafell.
Home.
Per tant, tenim una història darrere d'integració fantàstica. També som el primer equip que ha fet debutar a l'Hockey Lliga un jugador marroquí, que a més ho va fer amb gol, que és l'Ishak. I no només és hoquei, sinó que aquí al Club Patí Calafell també és integració i molta gent doncs ve aquí. Hi ha molta gent que pot ser del Madrid, pot ser del Betis, pot ser de l'Espanyol, però quan entres per la porta, aquí tots som del Calafell.
Escolta'm, per cert, que no t'ho he preguntat, no us ho he preguntat a cap dels dos, com anem de faltes?
Doncs mira, el Calafell n'ha fet 6, el Barça 5, partit trabadet fins ara.
N'ha fet més el Barça, però el és que no les han comptat.
Ah, val. D'acord.
Veurem si els àrbitres mantenen el llistó. De moment, 6 faltes al Calafell, 5 al Barça. 3 minutets d'aquesta segona part. Segueix la mateixa dinàmica que la primera. Tot passa.
Hi ha més gent, però? T'hi has fixat o què?
Sí, s'ha anat omplint.
Això està tot de peu, hi ha una gentada, o sigui... Tu has vist com apreta el públic aquí, company?
De fet, David, la frase de que hi ha més gent que cadires és autènticament real perquè hi ha moltíssima gent de peu veient el partit.
Ah, doncs, home, és un partidàs i, de moment, puc dir que salta la sorpresa, que està guanyant el Calafell. No...
Doncs sí, mira, que podem fer-ne un altre, el de Folguera, a la frontal de l'àrea, aixecava el cap, que ràpid ha rectificat, davant en falta, serà la sisena del Barça. S'ha tingut que posar fort Ferran Font, fer aquesta falteta perquè entrava Folguera per fer el tercer.
Bé, doncs 2-0 amb el Guillem Soler i el Joan Fitó. Avui seguint-nos aquest partit des del Joan Urteoll. Està perdent el Barça, guanya el Calafell. Per cert, on tenim novetats és a primera divisió, a Balaïdo. Sergi.
Sí, a un minut del descans, a fa pocs segons, s'acaba d'avançar el Celta. Balaïdo, gol de Carreira, Celta 1, Rayo 0.
Bé, doncs a tot això, ja ho sabeu, a partir de les 9, Reial Societat Barça. I d'aquí no res, d'aquí a 45 minuts, ja a territori TDT per seguir aquest partit on el Barça està, ja ho sabeu, obligat a guanyar si no vol que el Madrid se li acosti a només un punt. Bé, el d'avui serà, atenció, el desè partit que Rafinha es perd per problemes físics aquesta temporada. Dada que sobta, perquè tots tenim al cap que Rafinha és vital per aquest Barça, però almenys a mi, com ho ha dit l'Arbusà, 10 partits s'ha perdut ja Rafinha, sí que m'ha sobtat. Fins ara... És important revisar-ho. Arbusà, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Quan no hi ha estat Rafinha, el Barça ho ha ben notat.
Sí, recordeu que va estar 2 mesos lesionat, de setembre a novembre, per aquella lesió també a la cuixa, però era muscular, era més seriosa. Ara només té un cop, Només té un cop a la cuixa, que també és el mateix lloc, però no és una lesió muscular d'aquelles serioses. Es va perdre 9 partits aleshores, el Barça ho va patir. Més enllà del joc, diríem, de la pressió, de l'energia i de com Rafinha contagia els companys, sense ell, fixa't, 3 derrotes, un empat i 5 victòries, derrotes contra PSG, Sevilla i Madrid, i aquell empat contra el Bruges a la Champions. Són 5 victòries contra la Reial, Girona, Olympiacos, Elx i Celta. Amb Rafinha, aquesta temporada el Barça només ha perdut un partit, que va ser el dia del Chelsea. Aquell dia Rafinha sortia de lesió, va jugar només mitja horeta al final, 30 minuts, i a la Lliga, amb ell disponible, el Barça no ha perdut cap derrota amb el brasiler, tot victòries i un empat. I més dades, amb ell el Barça millora la seva producció ofensiva, sense Rafinha eren o van ser 2,5 gols per partit, i amb Rafinha al camp, en els partits que ha jugat, 2,7 gols per partit. Per tant, amb ell ha pujat una miqueta el tant per cent, el rendiment ofensiu baix de gols per partit aquesta temporada.
Sí que podríem dir que a nivell personal ha fet un clic, no?, abans i després de la lesió.
Sí, perquè abans de la lesió va fer 3 gols i 2 assistències, i des que ha tornat ja són 8 gols i 3 assistències. Són 11 gols i 5 assistències en total, ara mateix Rafinha, en 18 partits que ha jugat fins ara.
Doncs mira, entrem a Noeta, on tenim el Bernat Soler. Hola, Bernat, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda.
Heu arribat bé avui, per cert?
Sí, sí, avui perfecte.
Avui sí,
Vol puntual, a més, vol directe a Sant Sebastià, que no és una cosa gaire habitual, com ja saps, perquè és un aeroport petit i, per tant, no hi ha un gran trànsit de vols. I tot perfecte, amb temps més que correcte aquí a la zona nord de la península Ibèrica, en el moment en què estic veient un espectacle musical que té a veure amb una festivitat que començarà demà a la nit, que és la Tamborrada, que és la festivitat i la celebració que es fa aquí a Donostia amb motiu del patró de Sant Sebastià, perquè aquesta setmana és Sant Sebastià, que evidentment és el patró de la ciutat que du el seu nom, com no podia ser d'una altra manera. I estan aquí damunt la gespa de Noeta, doncs tot un grup de bandes amb tambors fent aquest tipus d'actuació. Va bé, assajant, perquè encara no hi ha públic.
Molt bé. Escolta, Marat, ha arribat al Barça ja? No,
El Barça no ha arribat encara. No ha arribat encara el que és l'equip esportiu, l'equip, diríem, logístic o burocràtic, sí.
Ah, els àrbitres.
No, del Barça. Ah. Gent de premsa...
Ah, val. Pensava que deies que és l'equip burocràtic, pensava que per referir als àrbitres.
No, del Barça.
La part d'estaf...
La part d'estaf que no salta a la gespa.
Correcte.
Sí, sí. La directiva encara no. I pel que fa als àrbitres, tampoc els he vist, tot i que no m'estanyaria que hi fosquin. Avui un àrbitre, a més, amb pedigria i amb història, Jesús Gil Manzano, un veterà, a més, amb bastant currículum i bastants episodis, alguns no del tot clars amb el Barça, una expulsió polèmica.
Sí, sí, és veritat. Un àrbitre que... Bé, i al Madrid també li passa una mica el mateix, eh? Vull dir, és un àrbitre que deixa, diguem-ne, amics allà on va.
És un àrbitre que ha expulsat a grans cracs del futbol, com Messi, Neymar, Luis Suárez, Lewandowski... Sí, no s'està per... Ja m'entens.
És l'àrbitre del partit del Sadar en què Lewandowski fa aquell gest, eh?
Que sí. Va, aquell gest amb de tocar-se el nas...
Això mateix.
I que li va comportar 3 partits de sanció. Però, escolta'm, no posem la vena abans de la ferida.
Una pregunta. Ha viatjat el president Joan Laporta?
Sí.
Ha viatjat, sí, viatja. Val, sí, d'acord. Sí. No, t'ho dic perquè amb el cas Dro calent, ja sabeu que Dro té intenció de pagar la clàusula de rescisió de 6 milions d'euros i marxar. Veurem si finalment el Paris Saint-Germain... bé, serà interessant també veure si avui Joan Laporta es deixa veure a la zona de la llotja, si farà algun tipus de declaració. Però vaja, el club té molt assumit que marxarà i que, per tant, ja serà història passada ben aviat.
Sí, tampoc tinc la sensació que sigui, diríem, una notícia, diríem, que hagi fet remolar gaire els fonaments del club, en el sentit de que, bé, és una història que ja s'ha vist altres vegades, que en aquest cas ha estat més sorollós, entre d'altres coses, per la sorpresa i per com s'ho ha pres Hansi Flick. En la roda de premsa d'ahir el van veure visiblement molest, però vaja, avui mateix a la Real Societat hi juga un futbolista que es diu Sergio Gómez, que és català i que era un juvenil del Barça i se'n va anar al Borussia Dortmund, que va pagar 3 milions d'euros. Vull dir que és una història que passa quan tens una fàbrica de futbolistes que dona tants fruits, doncs és normal que no t'hi capiguen tots i que alguns es busquin la vida en d'altres llocs, no?
Bé, doncs aquest partit començarà, ja ho sabeu, a les 9 de la nit d'aquí a no res, a les 8, passem el relleu a la TDT, òbviament, si hi ha 11, ens demanes pas, Bernat, des de Noeta, d'acord?
D'acord.
Fins ara.
Fins ara.
Crec que també el tinc a Noeta, perquè ja em va dir que seria Noeta amb DAZN per fer-ne la transmissió d'aquest Real Societat Barça, l'Alberto Etxogó. Hola, Alberto.
Què tal, David? Com estàs? Bon vespre.
Al final has vingut amb cotxe per carretera o...?
No. Bueno, el que hem fet és viatge a Barcelona-Bilbao i després carretera una horeta. Sí que és cert que hi havia amenaça de tempesta i estàvem tots tremolant perquè potser no podíem sortir i havíem d'anar en cotxe, però finalment hem pogut fer-ho, així que contents, descansats i preparats pel partit aquesta nit a Noeta.
Bé, escolta'm, ara estàvem repassant les dades de Rafinha amb el Barça, que avui, ja ho sabeu, no hi serà. S'ha perdut ja 9 partits, aquest serà el desè. I és veritat que el Barça, quan no el va tenir, ho va patir, eh? Més enllà del joc, de la pressió, de l'energia, i aquesta capacitat que té per contagiar els seus companys, 3 derrotes, un empat i 5 victòries.
Sí,
va perdre aquests 3 partits.
Sí, és que és un jugador molt complet, a més a més del que et dona de cara a porteria, de cara a construcció, de cara a creació, de cara a finalització, també et dona moltíssima a l'hora de pressionar, de mossegar, i és un capità, és un líder dintre del camp, per tant, no tenir-lo és una feinada pel Barça, a més a més tenint en compte que hi ha partit de Champions a Praga entre setmana, que Lamine no jugarà aquell partit, per tant, entenc que per precaució Hansi Flick prefereix no tenir-lo, però un partit com avui, un partit on s'ha d'anar dur, agressiu, intens, a l'hora de recuperar i d'anar cara a porteria, no tenir-lo, evidentment, és un hàndicap per Hansi Flick.
Amb Rafinha, que està el Barça, ara ens ho deia el Roger Bosà, només ha perdut un partit, el del Chelsea, que a més ell sortia de lesió, va jugar de fet mitja hora, però bé, el computem com l'única derrota del Barça amb ell a la gespa. Què hem d'esperar de la Real? Perquè és un equip que és una mica contradictori perquè va començar fatal la temporada, però sembla que s'està entonant.
Sí, canvi d'entrenador amb Rino Matarazzo, l'entrenador nord-americà, ha jugat 3 partits la Real amb ell, el primer de tots va empatar contra l'Atlètic de Madrid a Noeta fent un molt bon partit, aquell dia on mereix guanyar l'equip Churiurdi, va guanyar contra el Getafe en extremis i ha passat la ronda de Copa als penals davant de 2-1, per tant hem d'esperar un equip molt més vertical del que ens té habitual la Real Societat. De Take Kubo jugant per la dreta, o Juan Brais Méndez, que està tornant a agafar el seu millor to, Gonzalo Guedes, l'ex del València, que torna també a jugar de bona manera, i Oyarzabal a dalt. L'equip és ara molt més vertical, pressiona molt més a dalt i fa la sensació que serà un partit molt de tu a tu, molt de cara a cara, de molt anar i tornar, i crec que ens divertirem aquesta nit.
Escolta'm, per cert, ahir vam tancar el Jogo Bonito, però ja saps que no sé si avui tindràs un ull posat a la Copa Àfrica a la final que comença a les 8, estaràs treballant. Et deixen tenir una pantalleta o no?
No. Sí, sóc un professional, sí. Aviam, sí que és cert que estaré pendent, evidentment, però més enllà de xarxes, resultats i a més, però veure el partit no, perquè fem prèvia de sondes de les 8, que és l'hora que comença el partit entre Senegal i el Marroc, per tant, no tinc opció de veure'l. Una altra opció seria apagar tots i veure'l quan arribi a l'hotel aquesta nit, però crec que no serà possible veure'l en directe.
Arribarà algun WhatsApp,
sí,
no?
Clar.
Algú et dirà alguna cosa.
Mira, sí,
jo el que et puc dir, que no sé si els has mirat, però tinc els 11.
Sí, ho he vist, això sí que ho he vist.
A veure,
sí.
Que veig que el Marroc juga Bono, juga Hakimi, juga Aguer, Masina i Marraoui en defensa, sí. El Karamous, Lainaoui, Saibari al mig del camp, Brahim, sí. El Cavi i
Abde
a l'esquerra al davant. Per tant, 11 sí. que es preveia, el 11 de Regragui.
Abde, l'ex del Barça. No? Sí, és 11 que s'esperava, no té cap tipus de baixa. Més allà d'Unahi, recordem el jugador de Girona, que es va lesionar molt aviat al torneig. I sí que és cert que avui que la gent estigui atenta, entenc que avui no podran fer-ho perquè juga al Barça, però sí que amb Saibari, que és un jugador que és nascut a Terrassa, que juga amb la selecció del Marroc, que és un jugador molt important per l'equip de Regragui, i Marroc avui té una oportunitat molt bona perquè no guanya la Copa d'Àfrica, David, des del 76. Són 50 anys que no la guanya l'equip magrebí, només en té una. Però doncs voldran revalidar aquest títol a casa amb tota la seva gent i amb tota aquesta pressió extra que tenen. Jo vull veure com gestiona la pressió l'equip marroquí perquè avui la gent estarà molt a sobre i l'exigència és màxima per guanyar el torneig.
I el Senegal amb Eduard Mendy a la porteria, amb Antoine Mendy, amb Sarr, amb Niakate i Diouf en defensa, Càmera, Idrissa Gueye al mig del camp i Papa Gueye, el jugador del Villarreal, i per davant en Ndiaye, Jackson, Nicolas Jackson, el jugador del Bayern sí. de Múnich, i Sadio Mané, per tant també sí. els millors a la gespa.
Sí, Sadio Mané ha dit que és el seu últim partit a la Copa d'Àfrica amb Senegal, que jugarà aquest partit, que després jugarà al Mundial, evidentment de l'estiu, però que després es retira de la selecció. Aviam, té baixes importants Senegal, sobretot Kalidou Koulibaly, aquell central a l'ex del Nàpoles, en recordeu, té targetes, no jugarà avui. Tampoc Diatta a la banda dreta, per tant, a nivell defensiu són dos baixes molt importants pel Senegal, que es fia molt de la velocitat de Nico Jackson, de l'exjugador del Villarreal, ara al Bayern de Múnich, i sobretot de Sadio Mané, que era el seu capità, i que voldran donar-li un comiat a l'alçada del rendiment que ha donat Sadio Mané, que avui, com deia, es despedeix de les Copes d'Àfrica. Serà el seu últim partit en competició africana per Sadio Mané.
Per cert, que no pateixi l'afició del Girona, que Unahi, que alguns deien, a veure si encara forçarà per jugar a la final. No jugarà. No. És a l'estadi, sí. però no és a la convocatòria, per tant, Unahi no jugarà amb el Marroc. Molt bé, Alberto, et deixo, que sé que tens feina, que vagi bé la transmissió i a disfrutar també quan puguis d'aquesta final de la Copa d'Àfrica a les 8, aquest Marroc-Senegal.
Bona feina, David. Massada.
Adéu. Per cert, que la primera divisió hem arribat al descans a Balaïdos. De fet, ja havia començat la segona part d'aquest Celta-Rayo.
Sí, ha marcat el Celta abans del descans, poc abans del descans, a Carreira, Celta 1, Rayo 0, pendents que comenci la segona meitat.
Lliga CB de bàsquet, com tenim aquest duel entre líder Real Madrid i segon classificat València?
I està pintant la cara de València al Madrid amb un avantatge de 16, falla Trey Lyles al triple pel Madrid, 14-30, 7 triples ha notat a València en el primer quart, i això sembla un festival. Ara el triple de Sergio Llull per posar-li una miqueta d'igualtat en aquest partit, molt dominat per l'equip de Pedro Martínez, 7 i mig pel descans, 17 Madrid, 30 València.
Espera, que hi ha penal el Joan Urtoll. Va, Guillem.
14-58 perquè acabi el partit. Guanya el Calafell 2-0. Serà Marimon l'encarregat de llançar la pena màxima a la porteria. Grau, silenci el Joan Urtoll, tothom esperant el llançament. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. La pipa, 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 la pipa. La pipa, la pipa, la pipa, la pipa, la pipa de Marimon. La pipa de Marimon, el tercer del Calafell. Somiar és gratis i aquí ho estem fent molt fort.
Escolta, 3-0. Ja sé que tu m'has dit que la primera part, Guillem, el Barça mereixia més, però això ja comença a ser, no diré que un correctiu, però sí que un resultat important del Calafell davant de tot un Barça, eh?
Si et dic la veritat, fins aquest any no havíem pogut guanyar mai el Barça. El vam guanyar a la final de la Lliga Catalana. I aquí, moltes vegades, sempre se'ns escapa. Jo aquest partit ja l'he vist. I al final ens donen la volta sempre. Però no sé, aquest cop sembla que ho tenim més a prop que mai. Però ens ho han fet tantes vegades que no vull dir blat fins que sigui el sac i ben lligat.
Bé, doncs 3-0, això que es posa molt de cara. No sé si a Esport 3 podem escoltar a Ricard Tares, el tècnic del Barça en aquest temps mort, perquè no crec que li estiguin agradant gens les coses del que està passant al Joan Ortoll. Suposo que ho veus, Fitó, que està preocupat.
Sí, sí, ha demanat minut, ara estava donant indicacions al tècnic del Barça. De fet, després del gol s'han reunit els 5 jugadors del Barça, el 4 més el porter, perquè evidentment entenc que Ricard Tares no li agrada el que està veient, perquè el Guillem et deia, ja l'he vist aquest partit, però sí que és veritat que a la segona part no està sent tan exagerat com a la primera. És a dir, el Calafell ha tingut opcions, oportunitats per fer el tercer abans d'aquest penal i el Barça no està fent tant setge a la porteria local. De moment, 3-0, queden 14-56 pel final, però el resultat, doncs, molt favorable al Calafell. Avui el conjunt de Guillem Cabestany, que li estan sortint totes les coses a favor.
Oriol, què està fent a l'Igualada?
Guanya l'Igualada, ara ho fa ja per 2-0, un parell de minuts per arribar al final del partit. Igualada 2, Caldes 0.
Compte, perquè ara mateix la classificació, Guillem, si això acaba així, si guanya l'Igualada, que pinta que guanyarà, davant del Cué del Caldes, i es confirma la victòria del Calafell davant del Barça, tindríem Liceu líder 38, Igualada 38, ara estic mirant la Baraix... I per a Baraix... No, l'Igualada seria líder, Haurem de mirar-ho, perquè està la cosa molt ajustada. Ara ho confirma l'Oriol.
Sí, sí, l'Igualada seria el líder.
L'Igualada seria el líder.
Sí, ha fet dos gols menys, però n'hi han fet 4.
L'Igualada té un més 29 ara mateix i el Liceu tindria un més 25. Per tant, l'Igualada passaria a ser líder.
Seria líder l'Igualada.
Tenint en compte que el Barça ara tindria un més 33 perquè està perdent per 3-0.
El Barça no pinta res ara.
El Barça no hi pinta res.
L'Igualada seria el líder en 38, el Liceu 38, però en pitjor avaraix, i el Barça seria tercer, que hauria de tercera posició en 35. És a dir que, fent de jutge de la Lliga, el Calafell, Guillem.
I el Calafell seria quart amb 30, que no s'adormin perquè han de venir aquí a casa nostra. Entre el Liceu i l'Igualada.
Sí, sí, sí. Ah, l'Igualada també ha de venir, encara?
Han de venir aquí. Pensa que el Calafell ha jugat amb totes les patums a fora la primera volta. I a casa som invictes.
Bé, quan queda pel final, Joan?
Doncs 14 minuts i 8 segons ara mateix. El joc aturat, hi ha un jugador que no aconsegueixo veure de l'Igualada estès sobre el parquet.
El Calafell, és el Pujalte.
De l'Igualada, el Calafell, perquè ens ho impedeix veure el públic, però 3-0, queden 14 minuts i 8 segons.
Està tot el públic de peu, i ja els hi pots posar cadires, ja que aquí no seu ningú.
Ja ho veig, ja ho veig. Per cert, vaig a publicitat. D'aquí no res, Berta Torrades, què tal? Bona tarda de nou.
Hola, bona tarda.
Ara començar aquesta roda de premsa del govern per explicar l'estat de salut de Salvador Illa, que recordem, expliquem, des d'ahir sabem que està ingressat, li estan fent proves per un problema que ha tingut mentre practicava esport. En tindrem detalls d'aquí no res.
Sí, de moment ens han dit que ell es troba bé, Tranquilitzem a tothom, que està estable, que van al metge, van a l'hospital en aquest cas, i que continua ingressat per un dolor muscular, i ara, com que potser tenen previst allargar aquest ingrés, doncs compareix l'equip mèdic per explicar l'última hora de la situació de la salut del president de la Generalitat. Han convocat a 7:45, per tant, en qüestió de minuts, coneixerem més detalls.
Doncs fem pausa ràpida i ho escoltem en directe aquí al Tot Gira.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT. No podem continuar dormint al costat de la porta. El Feng Shui diu que l'energia no flueix igual.
Fa mesos que canviem els mobles de lloc pel Feng Shui. Pots parar?
A Peugeot Service, si toca canviar, toca guanyar. Renova els pneumàtics del teu vehicle, sigui de la marca que sigui, i de la mà dels millors professionals. I si els trobes més barats, et tornem la diferència. Condicions a Peugeot.es.
Peugeot. Quan llegeixo gaire estona seguida, em ploren els ulls. I a mig llibre ja no recordo qui era qui. Però un escrit de 14 sí, que el llegeixo cada dia. Me'ls envia el meu net. Són breus i em fan pensar. Ara, no em demanis que et digui de memòria quin text vaig llegir ahir.
14. Encomanem cultura en català.
Després de molt de temps, ens tornem a trobar. Per tornar a emocionar-nos. Perquè Eufòria és més que un programa que mirem. És un programa que vivim. I així, units, som més que espectadors. Eufòria, divendres 23, estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada. L'adrenalina de cada volta. L'emoció de cada punt. O els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
Dimarts vaig llegir 14 un poema d'amor. Sempre que entro 14 i trobo un text o una entrevista que em fa vibrar. El poema no sé si el vaig entendre del tot, però el vaig fer servir per declarar-me la Marta. I va dir que sí. 14. Encomanem cultura en català.
A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada. L'adrenalina de cada volta. L'emoció de cada punt. O els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
Tot el que passa, passa al matí de Catalunya Ràdio.
Tots els recursos els posarem al servei dels hospitals, de les escoles, dels pagesos.
Se'm fa difícil que amb els mesos de treball no es pugui aprovar això.
Si arriba el Café para Todos, presentarem una esmena amb text alternatiu que deixi Catalunya fora de la LOFCA.
A Groenlàndia hi ha enviat un equip del matí de Catalunya Ràdio.
Gent realment molt espantada.
Trump.
Si Trump envaeix Groenlàndia, anirem a viure a Dinamarca, perquè serà més segur viure allà.
Saludem des de la primera planta de l'Hospital Institut Goodman.
Vaig arribar aquí com un nen de 3 anys i vaig sortir aquí com una persona, com en veieu.
I aquí arribes i ja...
Vas a treballar aquí.
Pam, pam, pam,
els protagonistes de cada dia al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Tot gira.
Tot gira.
Amb David Clopés.
Passen 5 minuts de 2 quarts i justament ara comença aquesta roda de premsa. Compareix l'equip mèdic de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona per explicar l'estat de salut del president de la Generalitat, Salvador Illa, que continua ingressat. Ho escoltem en directe.
Com ja s'ha dit, el president Illa va venir al servei d'urgències ara fa aproximadament 24 hores amb una unitat d'ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques de Catalunya. I ara us explicarem, aquest és l'equip mèdic que l'ha atès, l'equip professional. Us explicarem el que en aquestes 24 hores hem atès i les proves i l'evolució clínica que ha tingut el president Illa en aquestes 24 hores. M'acompanyen la doctora Pozo, la cap de servei de neurologia de l'hospital, el doctor Manel Escobar, el director clínic del diagnòstic per la imatge de l'Hospital Vall d'Hebron, i la doctora Judit Sánchez Raya, que és la cap de servei de Medicina Física i Rehabilitació. Per tant, ara la doctora Pozo els explicarà els primers moments, que quan va arribar el president a l'hospital, al servei d'urgències, l'exploració clínica neurològica i els símptomes que presentava.
Sí. Bueno, hola, bona tarda a tothom. En principi, el president Illa va ser, com deia el doctor Salazar, va arribar amb una ambulància del SEM, al nostre servei d'urgències, amb una clínica de dolor, amb una pèrdua de força d'alguns músculs de les extremitats inferiors. Amb aquesta clínica, nosaltres comencem fent un despistatge, un estudi diagnòstic, per també descartar les malalties i les causes més greus i potencialment tractables que s'han de fer en els primers minuts.
Econòmica com a herramienta de política exterior, aunque sea a costa de tensionar a sus propios aliados.
I amb aquesta intenció i per descartar coses com es pot imaginar, no? Causes vasculars, tumorals, traumàtiques, vam demanar un angiotac i una ressonància, i ara jo crec que el doctor Escobar es podrà comentar una miqueta com ha anat això i els resultats que hem tingut.
Sí, hola, bona tarda. Com ha dit la doctora Pozo, seguint el protocol habitual del que fem al servei d'urgències amb pacients que arriben amb la sintomatologia que va arribar el president Illa, doncs en primer lloc vam procedir a realitzar un estudi d'escàner per avaluar tot l'arbre vascular des del cervell fins a, diguem-ne, meitat de les cames, buscant fonamentalment causes, diguem-ne, emergents i potencialment greus de patologia que pogués donar lloc a aquesta sintomatologia. Afortunadament, aquest tipus de causes, tant les vasculars potencialment greus com les traumàtiques, com fins i tot les tumorals, les vam poder descartar amb aquest estudi d'escàner d'angiotac que vam fer ahir a primera hora de la tarda. A continuació també ens van demanar, seguint els protocols habituals d'aquest tipus de sintomatologies, doncs un estudi de ressonància magnètica per avaluar doncs, tota la columna, la mèdula espinal, etc. Aquest estudi, i seguint el protocol que fem habitualment en aquests casos, el vam repetir també al cap de 12 hores, és a dir, li vam fer un estudi de ressonància magnètica ahir i li hem tornat a fer un estudi de ressonància magnètica avui, i el que hem vist en aquest estudi és que és un estudi que entra dintre dels límits de la normalitat. Per tant, en aquests moments, d'aquelles causes o patologies probables emergents i potencialment greus que haguessin requerit una actuació molt immediata, que és el que es fa a urgències, podem dir que han quedat descartades i el que estem ara és davant de prosseguir l'estudi, com fem habitualment, que això es farà en el llarg dels propers dies, de quin és l'origen d'aquest dolor i aquesta pèrdua de força d'alguns grups musculars que presenta el president Illa. I la doctora Sánchez Raya us explicarà com ho farem, això.
El president ha estat ingressat, com fem en aquests casos, a la unitat de vigilància intensiva. Amb els nostres companys hem estat fent evolució tant clínica, l'hem anat explorant a les hores, en aquestes hores, i analíticament, i pensem que l'evolució es manté estable, han millorat certs paràmetres sensitius de la clínica amb la que va ingressar, està estable, i durant les pròximes hores hem d'anar veient quina és la seva evolució. Esperem que a partir de demà el president es pugui traslladar ja, que passi la fase aguda i les primeres hores, i podem traslladar-lo a una planta, a una planta convencional, a la unitat de lesions medul·lars en principi, per veure com va l'evolució i acabar de fer les proves diagnòstiques específiques que ha de fer amb aquests casos amb el pacient, per veure quina va ser la seva evolució. En aquesta planta començarem a fer la rehabilitació, una rehabilitació intensiva, per intentar millorar el seu quadre de dèficit motor i del dolor que presenta el president en aquests moments. No sé si teniu...
Bé.
Bé, doncs ja s'ha fet aquesta primera exposició, Berta. El més important és explicar que el president Illa arriba a l'Hospital Vall d'Hebron amb aquesta pèrdua, han explicat, de força a les dues cames, eh?
Sí, venia, recordem, de fer esport. Illa va córrer cada matí, és un conegut corredor, i sembla que el dissabte va anar a córrer com fa habitualment al matí, es va trobar malament i després va ser quan va anar ja al metge. De moment, el que expliquen els metges és que està bé, que està estable, que s'han fet totes les proves pertinents i que ara estan pendents de l'evolució, a veure si demà ja el poden traslladar a planta.
Mira, Montse Mirra, de Catalunya Ràdio, preguntant.
Si hi ha alguna previsió dels dies que el president haurà d'estar ingressat aquí a l'hospital, o bé és una opció marxar cap a casa seva i fer les proves que calguin en els pròxims dies. Si hi ha alguna previsió en aquest sentit.
En aquest sentit, pensem que lo lògic i lo ideal és que estigui ingressat més o menys 2 setmanes, esperem, perquè pugui fer una rehabilitació intensiva per tal de poder recuperar-se lo abans possible. Això és el que hem determinat en un inici, en funció de lo que vagi sortint i l'evolució en aquestes hores, acabarem de poder definir més exactament quant de temps ha d'estar. Però en principi hem fet un càlcul de que necessitarem unes 2 setmanes per poder recuperar, acabar de fer les proves que necessita i fer una miqueta de rehabilitació intensiva.
Molt bé. Per cert, aquesta roda de premsa la podeu seguir escoltant en directe a 3CatInfo. Però, Berta, en podem fer resum del que s'ha explicat ara per part d'aquest servei mèdic de l'Hospital de la Vall d'Hebron, que està tenint el president Salvador Illa.
Sí, roda de premsa de l'equip mèdic a l'ATES. Han explicat que es troba bé, que està estable, que li han fet tot de proves per veure que no fos res greu, que s'ha descartat lesions o afectacions vasculars i també tumorals. Li feia mal una cama. Ara, de moment, l'evolució és que està estable i que durant les pròximes hores el que esperen és que quan passi ja aquesta fase aguda pugui passar a planta i que aleshores començaria una rehabilitació intensiva. De moment, aquestes són les informacions i els detalls que està donant l'equip mèdic a l'ATES a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.
Fem una cosa, Berta. Qui ho vulgui ho pot seguir escoltant a 3CatInfo en directe, però si hi hagués alguna informació prou important, ens tornes a demanar pas i amb tu i la Montse Mir ho expliquem des de la Vall d'Hebron, d'acord?
Quedem així, molt.
Gràcies, fins ara.
Gràcies.
Estàs escoltant el Tot Gira amb David Clopés.
Vinga, recuperem el fil del Tot Gira a 16 minuts perquè siguin les 8 del vespre, l'hora en què donarem el pas a la TDT per fer la transmissió d'aquest Reial Societat Barça, que, recordeu, obliga el Barça a guanyar si vol mantenir aquests 4 punts de marge respecte al Real Madrid, que hi va guanyar davant del Llevant. Situa marcadors d'entrada, balaïdos. Com tenim aquest Celta-Rayo?
Doncs 1-0, minut 8 de la segona, però alerta que estem pendents d'una jugada de VAR. L'àrbitre ha xiulat un penal a favor del Celta, s'està revisant. L'àrbitre tocant-se el comunicador de la seva orella i bé, pendents de la decisió del VAR.
A banda d'això, Lliga CB de bàsquet, molt ajustat el partit entre el líder i el segon, aquest Madrid-València.
El Madrid ha despertat, estava perdent de 16, ara només ho fa de 3 i a més amb possessió per intentar empatar el partit. 37 a 40, últim minut, 20 segons, el triple de Zonya que empata el partit. 40-40, últim minut del segon quart.
I a l'Hockey Lliga, dos partits en marxa, importants a la part alta de la classificació. L'Igualada està guanyant el seu partit davant del Caldes?
L'està guanyant i, de fet, ja l'ha guanyat, ja perquè s'ha acabat el partit. Igualada 2, Caldes 0.
2-0. Per tant, l'Igualada fa la feina, supera el QE i es situa amb 38 punts. Ara mateix, líder. Parabaraix supera la classificació al Liceu. Cal veure què fa el Barça, que també té 35 punts com l'Igualada i podria arribar als 38 i que hi hagués un triple empat al capdavant de la classificació. Però ara mateix el Barça, Joan Fitó, Guillem Soler, està perdent al pavelló Joan Ortell de Calafell.
I molt malament se li haurien de donar les coses al Calafell perquè el Barça pogués marxar líder d'aquí del Joan Ortoll, perquè perd 3-0, queden 6 minuts exactes per acabar el partit. Calafell 3, Barça 0.
I Guillem, la segona part, tinc la sensació que està sent millor a Calafell, no?
I tant. Això ara mateix és un festival, sembla la Festa Major. Està tothom cantant, tot el pavelló. A vegades tenim la zona d'animació, on hi ha els estrellats, que són els que més canten i tal, però clar, estàs guanyant el Barça 3-0. Aquí s'apunta tothom, tu. I fa tanta il·lusió veure tanta gent feliç passant-s'ho bé un diumenge a la tarda, que és allò tan bonic que té l'esport, no? De quan l'equip petit, l'equip humil, supera el gran. Mira, mira, que la té Domènec. I mira, ja no anem a buscar ni el quart, tu. Em sembla que se'ns farà molt llarg, això, si hem d'estar 6 minuts perdent temps.
Va, escolta,
perquè ara teníem l'opció d'anar a fer el quart i hem anat a fer la marrategui, tu.
Una pregunta, quan va ser l'última vegada...
Hem anat a fer la del Carrasco.
Sí, ja. Quan va ser l'última vegada que el Calafell va guanyar el Barça?
Doncs mira, vam guanyar-lo a la Lliga Catalana aquest setembre, al pavelló del Lleida, que a més era la final de la Lliga Catalana.
Ho recordo, tens raó. Sí.
I tant, i a més doncs ens jugàvem un títol, que el Calafell és l'especialista, perquè tenim 3 lligues catalanes, i bueno, però normalment no l'havíem guanyat mai, eh? Ja t'ho he explicat abans, o sigui, amb tota la vida no havia guanyat mai el Calafell en partit oficial de l'Hockey Lliga, el Barça. I molts cops ens havien donat la volta al final. Recordo un any per Carnaval, que va ser increïble, vam anar tot el partit guanyant, i a l'últim moment el Pablito ens va fer l'1-2 quan quedaven 30 segons i vam dir, no el guanyarem mai, el Barça. Bé, doncs ara ja l'hem guanyat.
Més ara queda 4 minuts, 59 segons.
Com a mínim ja l'hem guanyat a la Lliga Catalana i avui, bueno, com a mínim, si no el guanyem és que se'ns haurà molt la pinça al final, perquè amb 4 minuts 50 que queden 3-0, molt malament ho hauríem de fer.
Doncs 3-0 està guanyant el Calafell davant del Barça i tenim compte 11 del Barça per jugar avui a Noeta. Bernat Soler, amb qui sortirà avui? Sense Rafinha, ja ho sabem, amb qui sortirà avui Hansi Flick?
Doncs sí, Rafinha, recordem, s'ha quedat a Barcelona recuperant-se d'aquestes molèsties que té. Joan Garcia serà el porter, amb Koundé, Cubarsí, Eric Garcia i Valde en defensa. De Jong, Pedri i Olmo formant la tripleta al mig del camp amb Lamine Yamal, Ferran i Fermín com a homes més avançats. És a dir, Olmo i Fermín juguen, un ho ha de fer de mitja punta, apostarien per Olmo, l'altre ho ha de fer a la banda esquerra, en aquest cas Fermín, ja que Rashford, que podria ser l'altra opció, s'ha quedat a la banqueta. Torna a ser Ferran al davanter centre, torna a repetir De Jong al mig centre, per tant, Joan Garcia, Koundé, Cubarsí, Eric Valde, De Jong, Pedri, Olmo, Lamine, Ferran, Fermín.
Doncs 11 confirmat per jugar avui a Noeta. 11 minuts i les 8 del vespre. Sabeu que tenim en marxa aquesta roda de premsa a l'Hospital de la Vall d'Hebron, on s'està informant de l'estat de salut del president Salvador Illa. Ja hem sabut que va arribar a aquest hospital amb ambulància. Mentre feia esport, va notar la pèrdua de força a les dues cames, un fort dolor. Ja han estat fent tot tipus de proves i han explicat que pot estar ben bé 15 dies més ingressat, seguint-li fent proves. Seguim escoltant aquesta roda de premsa.
A partir d'aquí se aplicó el protocolo de urgencias y emergencias en estos casos para descartar aquellas patologías más emergentes que pueden presentar este tipo de sintomatología hiperaguda y que podrían poner incluso poner en riesgo
¿no? Incluso el riesgo vital del paciente, cosa que afortunadamente no ha sido así. Y por tanto lo que se ha hecho en estas primeras 24 horas es descartar, pues, por ejemplo, patologías vasculares, patologías tumorales, las patologías, como digo, más potencialmente graves. Esto se ha hecho a través de las exploraciones clínicas de nuestros profesionales, a través de exploraciones radiológicas como el angioscáner y resonancias magnéticas y analíticas de seguimiento. El paciente ha evolucionado de forma clínicamente estable, incluso en las últimas horas ha experimentado unas ligeras mejorías de esta sintomatología. Ingresó, aplicando el protocolo del hospital, en la unidad de vigilancia intensiva para la observación de estas primeras 24-48 hores.
Explicant el mateix que ja havíem sentit abans, ara en castellà. Tinc la Montse Mir en aquesta roda de premsa. Hola, Montse.
Hola.
Explica'm si ens hem perdut res en aquest torn de preguntes. Alguna dada més del que s'hagin explicat, en aquest cas el Servei Mèdic de la Vall d'Hebron, sobre l'estat de salut del president Illa. I amb aquesta informació, que de fet era una resposta a una pregunta teva, aquests 15 dies, han explicat 15 dies que encara preveuen que estigui ingressat.
Sí, dues setmanes ingressat. Parlo baixet perquè estic molt a prop del Albert Salazar, del director gerent de la Vall d'Hebron, que està fent aquesta explicació en castellà. Preveuen dues setmanes ingressat. Ara mateix està l'UCI, està bé, està estable, respon a tots els estímuls. És a dir, l'únic problema que té és aquest mal a les cames. Aquesta també han explicat pèrdua de musculatura i també han dit que esperen que demà passi a planta. Per tant, el president va ingressar ahir amb aquest mal que ja el tenia abans de nascó, però que se li va agreujar, dolor muscular sobretot a la cama dreta, però també a l'esquerra. De moment està a l'UCI, com dèiem, demà planta, i preveuen que per les proves que li han de fer per descartar altres patologies, les greus per les quals s'arriba urgències ja estan descartades, doncs que estigui aquestes dues setmanes ingressat aquí a la Vall d'Hebron.
Montse, és important destacar que fins ara els metges el que han fet en aquesta roda de premsa és simplement descartar les, diguem-ne, opcions més greus, malalties més greus, però no han parlat encara, no han donat un diagnòstic clar de què és el que li ha passat al president Illa.
No, perquè no el saben. És a dir, han d'anar-li fent més proves per poder afinar aquest tipus de diagnòstic. Han apuntat potser alguna cosa inflamatòria, sobretot han incidit en aquesta pèrdua de força en la musculatura, i també han dit que cal seguir el procediment, que és monitoritzar-lo, i que en 48 hores li faran una nova ressonància.
Molt bé, d'acord. Entenc que hi ha força expectació aquí a la Vall d'Hebron, molts mitjans de comunicació seguint aquesta roda de premsa en directe,
Sí, sí, molta, fins i tot a primera fila, per exemple, doncs la consellera de Sanitat, Olga Pané, i també el de la presidència, Albert Dalmau, també seguint aquesta roda de premsa dels metges i del director gerent de la Vall d'Hebron.
Crec que hi ha alguna explicació més, o sentim en directe?
Afectan más a las extremidades inferiores, también se ha descartado cualquier problema a nivel medular, también vascular, medular, o sea que sí. Es descarta el ictus.
Ja han dit que les malalties més greus, les opcions més greus, fins i tot han parlat de possibles tumors, els han descartat amb les proves que els han fet, que han fet el president Illa en aquestes primeres hores d'ingrés.
Sí, sí, vasculars, traumàtiques i tumorals han quedat descartades.
Vol que aclareixin el diagnòstic sobre el que estan treballant i, si és possible, en castellà. ¿En qué diagnóstico se trabaja ahora mismo?
Por ahora...
Sí. ¿Tú?
Contesta. Es decir, que por ahora hemos descartado todas las causas...
...del Servei de Neurología.
...graves que necesitaban de una intervención inmediata, entre ellas, como pues nos acabáis de preguntar, el ictus, y estamos trabajando en acabar de filiar el diagnóstico que tenemos... nuestra orientación diagnóstica actual es que pueda tener algún tipo de causa inflamatoria.
Bé, doncs, el que ja ens apuntava la Montse, no hi ha un diagnòstic definit, calen més proves mèdiques, però insisteixen que ara mateix tot apuntaria a algun problema inflamatori que estaria provocant aquesta pèrdua de massa muscular, de debilitat a les cames, i també aquest dolor que fa que ara mateix sigui a l'UCI, però responent bé als estímuls i conscient, i per tant en bon estat. I que la previsió, Montse, insistim, deies, és que ja demà pugui passar planta,
Sí, sí, aquesta és la previsió, que deixi la UCI, que passi a planta i després aquests 15 dies ingressat.
Perfecte. Bé, doncs deixem a la Montse controlant aquesta roda de premsa. Tinc publicitat pendent. 5 minuts i seran les 8 del vespre. De seguida passem el relleu a la TDT. Recordeu aquest 11 titular del Barça per jugar avui davant la Reial Societat, 11 que ens confirmava el Bernat Soler. Joan García a la porteria, amb Koundé, Cubarsí, Eric García i Balde en defensa, Pedri, De Jong al doble pivot, Lamine Yamal, Olmo i Fermín per davant, i Ferran Torres serà a la punta d'atac, 11 sense Rashford. Malgrat avui no hi és Rafinha, molts podien pensar que Rashford seria titular, doncs bé, serà Fermín qui ocupi presumiblement aquesta posició a l'extrem esquerre. Pausa i rematem tot gira.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
A Anglaterra, diguem-ne que el procés i tot el que va passar l'1 d'octubre es va viure molt en directe perquè hi ha una similitud amb Escòcia. Entenen molt bé que Catalunya és una nació.
Aquest diumenge, Carmina Munté, enginyera.
He hagut de remar molt, sobretot en un món d'enginyeria i d'homes.
El divan, el valor de la conversa.
Penso que aquesta època ens passarà factura.
En quin sentit?
En sentit social. Gent com el Trump són molt perillosos.
Aquest diumenge a partir de les 9 del vespre a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
Com veig Espanya? De lluny.
La nit dels ignorants no la farà mai la intel·ligència artificial.
És molt important que entenguem que és una màquina que no ens entén i que el que ens contesta tampoc ho entén.
Aquí tant podem parlar de com es cura un pollastre encostipat.
La meva àvia li obria el bec i li posava una molla de pa mullada en vinagre.
Coneixer la persona que li va dir en Kirk Douglas què era la tramuntana.
¿Es que es todo blanco?
Sí.
Ello es la tramuntana y dentro de una hora la tendremos aquí.
O demanar per postres que estan en perill d'extinció.
I compraves una mena de tortell, que era un peix farcit de nata.
I és que aquest programa és...
La Universitat Oberta, de Guàrdia i Dama, igual, igual.
De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants, amb Marta Romagosa. La tarda de Catalunya Ràdio.
Si hi ha algun oient que no ha estat mai a l'aeroport, que truqui...
L'acompanyem a l'aeroport.
Que el descobreixi amb tu.
Va, fem-ho, fem-ho.
Atenció, posa música d'atenció. Joan, bona tarda.
Hola.
Quants anys tens?
Jo, 59.
59. I amb 59 anys no has anat mai a cap aeroport?
No, em carden por els avions.
Quin és el lloc més lluny que has anat? A Barcelona deus haver vingut algun dia, dic jo.
Hòstia, no.
A Girona tampoc hi has estat?
No. No.
La millor hora del dia? Les 4 de la tarda, amb Francesc Garriga.
No, em carden por.
Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
Revolució 4.0, amb Xantal Llavina.
Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
Revolució 4.0.
Dissabte a tota l'API web.
I aquest diumenge a partir de les 10 de la nit a través del canal exclusiu digital de l'API web de Catalunya Ràdio.
Al Revolució 4.0 investiguem el futur.
Tot gira.
Tot gira.
Amb David Clopés.
3 minuts i seran les 8, 3 minuts i arriba la TDT del Reial Societat Barça. I res, menys d'un minut perquè Joan Fitó, va, deixa-li el Guillem, que ho narri. S'acabi el partit del Joan Ortoll, resultat important dels que li faran mal al Barça, perquè no només perd, sinó que han queixat Guillem al quart, el partit és a punt d'acabar.
Això és un festival, sentíem tot el pavelló cridant esto es un chorreo, la gent no s'ho creu. Està el Barça a punt de fer el gol de l'honor, si és que poden posar la pilota dins. De moment, durant tot el partit no han pogut, serà Aragonès el que llenci el penal, un penal rigorosíssim que... Mira, està a punt de llançar-lo ara mateix. Semblava que anava a xutar, però l'àrbitre està fent unes indicacions al nostre porter, el porter del Calafell. Atenció, Aragonès llença, la torna a parar. Martí Serra, la segona. Arriba un defensor del Calafell. 40 segons perquè acabi. 4-0 al marcador. El miracle es fa realitat al Joan Ortoll.
Vinga, va, remata-m'ho, Guillem.
Doncs vinga, que és el Barça, el que la té, l'Aragonès, que va una cantonada. Tot el pavelló fent volellar aquestes banderes. A la bola a la cantonada, la posa per a la bar l'Ignacio, mitja pista, fa un dribbling molt bo, canvi de ritme, i gol del Barça, gol del Barça, gol, 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 gol del Barça, jugada fantàstica del millor jugador blaugrana d'avui de tota la temporada, Ignacio Lavar entrant per banda dreta, la penjadeta al segon pal, i de primeres, com si tingués una raqueta de tennis, Grau posa el gol de l'honor pel Futbol Club Barcelona. Calafell 4, Barça 1, 20 segons per la finalització.
Bé, doncs això ja està acabat. El Barça fa el gol de l'honor. Calafell 4, Barça 1. És moment de donar el pas a la TDT, però, escolta'm, un aplaudiment sí, pel Guillem Soler, que ha fet una narració impecable. Quina rengols. Ja te'ls passaré, que avui ens has fet pujar el xari, com dius tu.
Ja us passaré la factura, no patiu.
Abraçada forta, Guillem, i t'escolto després a la TDT.
Gràcies.
Que vagi molt bé. Gràcies al Joan Fitó, també. Adéu. Per cert, classificació de l'Hockey Lliga, Igualada 38, líder, Liceu 38, Barça 35, Calafell 30. Arriba la TDT.
Amb el primer sou de la nova feina, en Martí s'ha comprat una canya de pescar. La Tornado FR. Uau. Per en Martí això és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, quan es va fer client de CaixaBank, li vam oferir 250 euros de benvinguda per portar la nova nòmina. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.